Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, estem amb la sintonia del 91.3 de l'FM. Avui, doncs, divendres, dia 31 d'octubre. Avui acabem, doncs, el mes d'octubre i començarem ja a partir de demà dissabte, dia de la Castanyada, més ben dit, dia de Tots Sants. La Castanyada és avui, doncs, ja començarem un nou mes. Però hem de dir que el control de so, Franjo Diu, que us parla en Ramon Argenté. I com sempre, els divendres, doncs, tenim protagonistes i també tenim molta informació, com tots els programes d'Infosport, tant el del dilluns com el del divendres. Recordem que sempre comencem el món del futbol i també diem que tenim els convidats. Tindrem el convidat del Club Handbol Ripollet. Tindrem el delegat, Albert Jordana. Però anem a recordar que el Club de Futbol Ripollet, doncs, la setmana passada aconseguia, jo crec que un resultat una miqueta justet, no? Perquè va empatar al camp del tercer Palacua, com és el Palau de Plegamans, que van empatar a 0 gols. En Ripollet va empatar a 0 al camp del Palau, amb un líder que és el Palafrugell en 19 punts, seguit del Ripollet en 15, Rubí 15, Mollet 14, Gravenet 13 i el Ripollet, que està situant dos a la segona posició amb 15 punts. Aquest cap de setmana, doncs, ve un parets que ocupa la plaça número 11 de la classificació amb 8 punts. En zona de descens trobem el Sant Hilari, el Sant Feliu de Sasserres, el Palau, l'Olímpic Campatxó i el Lloret. Anem a recordar, doncs, les paraules del seu entrenador Jordi Muñoz, que ell deia que sí, que és un equip que li marquen molts pocs gols. El Ripollet també en fa pocs, però també n'hi marquen pocs. Anem a recordar a Jordi Muñoz.
Sí, perquè és un equip que li han fet molt pocs gols, ha fet pocs, però és un equip difícil també, és com...
Bueno, però és que el Ripollet també és dels equips menys golejats, no? Pues si no, sí, porto els comptes malament, 11-3, neu. 11 a favor, 3 en contra.
Sí, sí.
Vull dir, costa marcar un gol al Ripollet, eh?
Bueno, que duri.
Que duri, no?
Que duri, sí. Que si fan pocs gols, sí, i vas sumant, a la llarga estàs a dalt.
El que passa que també marca pocs, perquè 11 gols porta només.
Bueno, també quants gols ha marcat, el que més ha marcat?
Del Ripollet, 4, Edu.
No,
de gent,
dels equips, sí, sí, que han marcat, sí, més els la Gramenet, perquè...
Sí, el 5-2, sí, els altres 1-1, 1-0, sembla la Lliga, sí, italiana, més de la preferent catalana, no?
Però és que la preferent, la gent s'agafa darrere bé i a les contres, i un gol, tu ves mirant, molt pocs gols es fan.
Sí, sí, molt pocs. El diumenge, si n'hi ha res de nou, a les 12, Parets Ripollet, un Parets que aquesta setmana ha empatat a casa davant de Sant Cugat, i un Parets que està en el lloc número 11 amb 8 punts. Què tal, sí, el Parets? Deies que perillós, no?
Jo sí, a mi és un dels equips que l'he vist una o dues vegades, i a mi m'agrada, perquè el Cuny ja fa anys que està allà treballant amb aquesta gent, tenen bastant bon equip, i bueno, defensivament estan bé, i un equip que pressiona molt, que treballa molt, ja veurem, a veure. Però a casa ens hem de fer forts. Jo a casa, si no perds a casa i vas traient algun puntet, doncs mira, l'important és sumar a casa. Però de 3 en 3, clar.
I que creus que qui pot sumar del partit Sant Cugat-Gramenet bé, de la Quiniela?
La Gramenet estarà dalt, eh?
S'està destapant, no?
Sí. Amb els nanos aquests els hi faltava agafar la onda, però... Jo és un equip que m'imagino que estarà dalt.
O sigui, que és un 2, no?
Jo crec que sí.
Campatxó-Palau?
Campatxó 1-1. Si és que el Palau... Bueno, 1-1.
Sant Hilari-Mollet?
Sant Hilari-Mollet... És que Sant Hilari no sé per què no... Però vaja, un equip.
I el Mollet em va agradar molt, eh?
Sí, no, té molt bon equip també. Però és el que et deia, a darrere ben aferrats a darrere i a la contra.
Rosa-Sant Feliu?
Roses, Sant Feliu. Pues un 2.
Vic, Palafrugell. Aquí sí que pot ser un 1, eh?
Bueno, no sé, el algun moment s'ha d'estapar el Vic. Espero que sigui aquesta setmana.
Vinga, un 1, un 1.
No el veig molt clar, però bueno.
Jo crec que sí, serà un 1, eh?
No ho sé, jo pinto més un empat.
Canovelles-Rubí.
Canovelles-Rubí. És difícil aquest també, però... No sé, posarem una X, que és el que ens interessa.
Lloret-Bellavista.
Lloret-Bellavista, un 2.
Vilassar de Dalt-Granollers.
Vilassar de Dalt-Granollers. No, Vilassar de Dalt també té un bon equip. Jo penso que un empat.
Oh. I ja ens queda a l'1 del Ripollet. Ripollet-Parets, un 1.
Sí, sí, clar.
No, com no tens els lesionats?
Com tinc? Doncs seguim igual. Tenim més o menys les mateixes baixes. Espero que aquesta setmana ja es recuperi Kilian, que ja ha entrenat tota la setmana, i suposo que ja només quedaran Mayoral i Salva. M'imagino que no... Si no em arriba... Bueno, el Xiqui m'ha trucat avui que anava a fer-se una radiografia al peu, però espero que estigui bé.
I aquesta setmana l'entrenament serà diferent ja?
Clar, ara ja pensem en la... amb el dia a dia, dimarts, dijous, divendres, però només pensem en diumenge.
Pensant ja, doncs, el partit del Parets del Vallès, no? Doncs bé, jo crec que serà un bon partit i que el Ripollet té la moral alta i, a més, es va segon, que és un bon lloc, no? Anar fent així, anar sumant,
sí,
que vagi guanyant el Palau Progell, però el Ripollet que no se li escapi, que vagi darrere, no?
Com?
O sigui que el Palau Progell que vagi guanyant, però el Ripollet també, i així ens agradaria que el Salt es faltin quan faltin pocs partits per acabar la Lliga, no?
Exacte, jo ja estaria conforme així.
Futbol.
Doncs bé, les paraules de Jordi Muñoz, que sempre fem, doncs cada divendres fem la quiniela. Una quiniela que la setmana passada vam acertar només que el Sant Feliu Sant Hilari, el Rubí Vic i el Granollers Lloret. I sempre fallem el Ripollet, perquè clar, el Ripollet el posem guanyador sempre, quasi fora, i clar, lògicament, empat a casa i empat a fora, no els acertem. No, de totes maneres, encara que fem ple, no hi ha res, res de res. Continuem amb més esforç, en aquest cas anem a recordar a Javi Varela, que és l'entrenador, o un dels entrenadors que té l'equip tècnic de la penya deportiva Pajaril, que té Javi Varela, Javi Borrajo i José Antonio Torres. O una penya deportiva Pajaril, que ja sabeu que juga aquest cap de setmana, com sempre, i també està en el grup de l'Esdila, que l'Esdila que va perdre la setmana passada a casa seva davant del Roureda per 0-8. I ja té 34 gols en contra i encara no ha marcat cap, encara no s'ha estrenat a la delantera de l'Esdila. La penya va perdre el camp del líder, el Sant Cugat, per 4-1. El líder és precisament el Sant Cugat del Vallès, que té 15 punts empatats amb el Parc, i la penya ocupa la plaça número 6 de la competició amb 7 punts. Per la part baixa tenim, en zona de descens, però que en aquesta categoria no baixa ningú, és per la Farga amb 3 punts, els Veteranos amb 1 i l'Esdila que ocupa la plaça número 15 amb 0 punts. També parlàvem, doncs, el dilluns en Javi Varela del partit que van perdre 4-1 davant d'un dels líders, però ell continua dient doncs, que repeteix una vegada més que aquesta lliga és molt forta, és molt dura.
Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo. Para mí este grupo es un grupo durísimo y para mí, salvo sorpresa, no hay rivales fáciles. A priori uno, que es el que todo el mundo conoce. Los demás ninguno. Hay que tener en cuenta que el Juventud 25 de septiembre esta semana, por ejemplo, ha sido capaz de empatar con el Montbau. Que Montbau, hostia, que no iba a perder con nadie, pues ya ha pinchado ya. La semana pasada pinchó en casa con la Peña San Cugat, perdón, con el San Cugat Sport, y esta semana ha vuelto a pinchar en campo de 25 de septiembre con un empate a 3. Y empatando el partido en el último momento. O sea, es decir, no hay rivales débiles. El 25 de septiembre para mí se merece el mismo respeto que puede tener Mirasol como el San Cugat. O sea, cuando ganemos el sábado, entonces hablaremos de decir, pues mira, este equipo era más flojo de lo que parece o no. Mientras tanto me da miedo pronosticar un decir, somos superiores a alguien. No, quiero plasmarlo en el campo y luego hemos sido superiores y ya está. No por la clasificación y más ahora tan pronto no me gustaría decir que ningún equipo es débil.
Y también continuarás teniendo la baja del portero, ¿no?
Sí, la continuamos teniendo y todavía le quedan como mínimo 4 o 5 semanas más.
Porque fue del tendón de Aquiles, ¿no? ¿Rompimiento o no?
Sí, bueno, en principio pensábamos que era el talón, le hicieron unas pruebas y al final fue el ligamento lateral del tobillo, tuvo una rotura parcial y una distensión en el otro ligamento interior. Claro, es mala suerte porque, claro, un portero titular y se nota bastante. Pero bueno, tenemos otro buen portero, lo está haciendo bien y, bueno, son bajas que siempre siempre se pueden ir cubriendo, lo que pasa que las bajas, pues claro, siempre te merman un equipo.
Fútbol, fútbol.
Doncs bé, en aquest mateix grup hi ha la penya deportiva Pajarita, que com deien, doncs, va perdre per 0-8 aquí a casa davant del Roureda. I aquest cap de setmana, doncs, precisament, l'equip de la penya deportiva Pajaril jugarà doncs, contra l'equip de Joventut 25 de setembre, mentre que l'Esdila jugarà al camp del Gespa diumenge a les 6 de tarda. Mal hora, aquesta hora, no? Per exemple, doncs, el Gespa, que serà el rival de l'Esdila, ocupa la plaça número 9 amb 4 punts, amb un Esdila que ocupa la plaça número 15 amb 0 punts. El Joventut 25 de setembre, que és el que jugarà contra l'equip de la penya deportiva Pajaril, va empatar a casa davant del Montbau amb un empat a 3, mentre que el Gespa va tenir jornada de descans. Anem a recordar les paraules del seu entrenador Juan José Reynoso, que deia que, clar, la setmana passada van perdre 8-0, o 0-8 perquè jugaven a casa, però és que la banqueta estaven en 4, no, molts lesionats, no? I ell pensa que, per, com a mínim, aquesta setmana tindrà un parell de jugadors més.
Habrá por lo menos dos o tres jugadores más que sí, que pueden venir.
Con el Gespa, jugáis a las 5 de la tarde, ¿no?, según el calendario. Si no
a las 6 de la tarde.
6 de la tarde del domingo.
6 de la tarde, en campo el Gespa.
¿Es buena o mala esa hora?
No, allí se jugó la mejor primera parte que hemos hecho, ¿eh? Jugamos un partido amistoso, terminamos 0-0 la primera parte, pero una primera parte de AUPA, o sea que yo creo que esta semana cogeremos, nos pondremos todas las pilas, entre ellos yo, porque yo también tengo la culpa de la derrota, y entonces, pues bueno, nos pondremos las pilas todos e iremos a todo.
Lo que pasa es que los entrenadores no marcan goles ni les meten goles.
No, bueno, no, pero yo también tengo mi parte de culpa en los errores de los jugadores. Entonces lo que yo no puedo hacer es, si cuando yo cojo intento rectificar y el jugador no llega por circunstancias, cuando hoy hay otros que no desdoblan, claro, eso tú lo explicas, pero ellos no salen y son cosas que son así. ¿Entiendes?
Bueno, pues bueno, suerte es para el próximo domingo y a ver si conseguís los primeros 3 puntos en el campo del Gespa.
Bueno, pues eso es lo que hay, Ramón. No podemos conseguir de momento muchas cosas más.
Futbol sala. Futbol sala.
I a futbol sala han de dir, doncs, que encara s'està esperant que el comitè de competició, doncs, castigui o no castigui el Ripollet a porta tancada. A principi, això, la clausura del camp i haver d'anar a jugar a 30 quilòmetres fora de Ripollet, de moment no serà així, i el camp el clausuraran un partit que ja tenia que ser la setmana passada davant de Vall de Teres, però com que el Ripollet ha presentat recurs, de moment, doncs ara aquesta setmana el Ripollet jugarà fora i no sabem si el pròxim partit que jugui a casa doncs es faci el partit a porta tancada. De moment, el Ripollet, que la setmana passada doncs guanyava en l'últim, faltant 14 segons per acabar el partit, guanyava per 3-2 en l'equip de la Vall de Teres, encara manté la segona plaça de la competició amb un partit menys i és segon amb 16 punts. El Gràcia Fred és líder amb 17 punts i el Gavà és tercer amb 13. I per la part baixa, amb zona d'ascens, l'Olímpic, la Unió i el Vall d'Atenes. I aquest cap de setmana, doncs, el Ripollet jugarà al camp de la Unió. A la Unió, que és un equip de Santa Coloma de Gramenet, que antigament era filial d'Andústries García, que jugava doncs a la màxima divisió. Un Ripollet, doncs, que després del 3-2 amb el Vall d'Atenes, intentarà jugar contra l'equip de la Unió, un equip de la Unió que la setmana passada perdia la pista del Vilassar de Mar per 2-1. Un Unió que va en el lloc número 15 amb 4 punts. Per que fa el món del futbol sala, també per categoria, podríem dir, el Ripollet B, que està pagant la novetada d'aquesta categoria, juga la categoria preferent, cada any ha anat pujant de categoria, però el que passa que, esclar, també li han anat prenent jugadors que han passat en el primer equip. Aquesta setmana van perdre amb el Navàs per 4-6 i aquesta setmana jugaran amb la penya Verdaguer. Anem a recordar les paraules del seu delegat, que no coneixia, doncs, precisament, els jugadors de la penya Verdaguer.
Bueno, sí, a ver, no hemos visto la primera parte, se han ido 0-4 y ya no nos quedaba otra que jugárnoslas con el portero jugador. No nos ha salido bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Con el 4-2 ha venido 5-2, quizás esta ha roto la racha que es del empate.
A ver, sí, nos hemos acercado 2-4, hemos tenido el 3-4 ahí, pero bueno, hemos fallado en defensa, se han ido 2-5 y bueno, y otra vez a remontar. Si nos llegamos a poner de un gol, lo hubiéramos puesto nerviosos y creo que podríamos haber hecho algo más.
Y el protagonista ha sido, por lo menos en la segunda parte, los palos.
Sí, pero bueno, ellos también han tenido bastantes oportunidades y no nos podemos quejar por ese lado.
¿El arbitraje bien?
como siempre, malos. Pero bueno, es lo que hay y te tienes que acostumbrar.
¿Pero no ha influido en los resultados?
No, porque ha sido malo para los dos equipos. No, las faltas para un lado, para otro, al final pita un lado, compensa para el otro, pero bueno.
Luego te hemos visto que estabas en las gradas. ¿Qué, estás expulsado o no?
Sí, por los pequeños incidentes de la semana pasada, un par de partiditos.
¿Pero el partido del Primera Nacional o del partido vuestro? No,
el de San Pedro.
San Pedro, que perdisteis 3-2. Hoy habéis perdido 6-4 o 4-6. La semana que viene jugáis el campo de la pista de la Peña Verdaguer. ¿Qué tal este equipo?
Pues como ya te dije cuando nos entrevistaste allí en el estudio, no conocemos a ningún equipo, así que vamos un poco a ciegas.
Es difícil, ¿no?, poder intentar ganar un partido cuando no conocéis al equipo, porque nunca habéis jugado contra ellos.
No, no sabemos cómo juegan, pero bueno, nosotros jugamos siempre igual. Si nos salen bien las cosas, creo que tenemos suficiente equipo para ganar.
Futbol sala. Futbol sala.
Les paraules de Manolo Osuna, que és el delegat de l'equip del Ripollet B. Un Ripollet B, doncs, que ocupa la plaça número 11 amb 4 punts. El líder, empatats, són el Sant Pedor i el Bonaire amb 15 punts. I per la part baixa, en zona de descens, el barri Besòs, el Castellnou i el Valls, tots amb 0 punts. Aquest cap de setmana, com deien, jugaran dissabte a partir de 2:15 de la tarda, Penya Verdaguer-Ripollet B. La Penya Verdaguer la setmana passada guanyaven a la pista el Castellnou per 2-4 i la Penya Verdaguer és 5a la Lliga amb 10 punts. I continuem amb més futbol sala, perquè doncs el futbol sala, en aquest cas el futbol sala femení, l'equip del Can Clos, ja sabeu que ara juga a la divisió de plata, i que doncs figura en el lloc número 10 de la competició amb un punt. Per què? Perquè ha tingut dues jornades de descans, es van retirar dos equips. Tenien que jugar contra el Red Star, aquest partit no el van jugar, i només tenen doncs un punt d'un empat, que va ser la primera jornada. La setmana passada a l'equip del Can Clos doncs perdia 4-5 davant del Castelldefels. El líder és el Rubí, que té 9 punts, seguit del Vinaròs, del Villarana, amb 8 punts, i el Castelldefels amb 6. I el Can Clos ocupa la plaça número 10 amb un punt, i per darrere té en zona d'ascens el Caldes de Montbui també amb un punt, i l'equip del Safranat Torrent, que és un equip de València, que està a 15 quilòmetres de València, ocupa la plaça número 12 amb 0 punts. Aquest cap de setmana, precisament, doncs l'equip del Can Clos viatjarà a 15 quilòmetres de València per jugar contra el Safranat Torrent. Un Safranat Torrent que la setmana passada tenia jornada de descans, i que en aquests moments el Safranat Torrent, doncs, hem de dir que és l'últim de la Lliga amb 0 punts, o sigui que no ha guanyat cap partit, i esperem doncs que no guanyi aquest cap de setmana. Això voldrà dir que l'equip del Can Clos, l'equip que milita a la divisió de plata, haurà aconseguit la seva primera victòria i sumaria 4 punts, perquè en el moment en té un i està en zona de descens directe. I continuem amb més futbol sala, en aquest cas, doncs, el Can Clos B, que la setmana passada, doncs, la jornada número 3, l'equip de Can Clos perdia per la mínima a la pista del Masnou per 2-1. L'únic gol el va marcar la jugadora Maria. Hi ha tres partits que porten, doncs, o tres equips que porten 7 punts, que són el Masnou, el Sabadell i les Corts. El Can Clos està situat en el lloc número 7 de la competició amb 3 punts, i aquest cap de setmana el Can Clos B jugaria a casa, encara que és festiu el dissabte i hi ha partit. El partit començaria a les 4 de la tarda amb el pavelló Joan Creus, i s'enfrontarien el Can Clos B contra la penya blaugrana de Sant Andreu. Una penya blaugrana de Sant Andreu que la setmana passada guanyaven el Sant Pedor per 4-2, i que la penya blaugrana Sant Andreu, o sigui, blanc i blava Sant Andreu, ocupa la plaça número 6 amb 6 punts, mentre que Can Clos B ocupa la plaça número 7 amb 3 punts. I per la part baixa tenim a les Plugues i el Sant Pedor amb un punt, i tanquen el lloc número 14 el Capellades amb 0 punts. Així doncs, que aquest cap de setmana el Can Clos B jugarà contra la penya blanc i blava de Sant Andreu en el món del futbol sala femení, a la primera divisió femenina del món del futbol sala, de l'equip del Can Clos B.
Hockey, hockey,
hockey. I anem al món del hockey. Un club hockey Ripollet que la setmana passada, doncs, perdia a casa per la mínima davant del Tordera per 2-3. El Mollet guanyaven el Tona 6-0, el Barcino guanyaven el Setmanat 4-0, el Voltregà, el Voltregà guanyava, perdia a casa davant del Congrés 4-5, el Prat perdia també davant del Canet de Mar per 2-3 i el Vic guanyava amb el Roda 4-2, descansaven la Garriga i el Mataró, i el Ripollet amb gols de Ferran i de Pol perdien 2-3 davant del Tordera. Líder, però hi ha 4 equips empatats en 9 punts, Ripollet amb un partit menys, Ripollet, Roda, Barcino i Congrés amb 9 punts, Tona, Canet i Mollet amb 6, Tordera 4, amb 3 punts Setmanat, La Salle, La Garriga i Mataró, i amb un punt el Prat i el Voltregà, que té 0 punts. Un Ripollet que té un partit pendent a jugar contra el Congrés, que aquest partit es va plaçar quan portaven 12 minuts de la primera part, amb un empat a 1, en gol de Ferran, precisament, es va suspendre per motiu de la pluja. El Ripollet, doncs, és segon, està a 6 punts del líder, però, esclar, el Ripollet té no li compta aquest punt, aquest empat, perquè si s'acabés amb empat tindria 10 punts, el Congrés també sumaria 10 punts, però si guanyés el Ripollet, doncs, podria posar-se a 3 punts a l'equip del Vic. Aquest cap de setmana hem de dir que el Ripollet jugarà contra el Roda. El partit del Roda començarà el dissabte a partir de 8:45 del vespre, i el Ripollet jugaria contra aquest equip. Un Roda que la setmana passada perdia a la pista del Vic per 4-2. Aquest cap de setmana, dissabte, partida 8:45, Roda, hoquei Ripollet.
Tenis taula, tenis taula.
I ara tocaria parar la Montla Hambo, perquè ja sembla que sempre quan tenim el protagonista, doncs l'esport protagonista passa a ser l'últim, en aquest cas podríem dir l'últim del programa, no? El Club Tenis Taula de Ripollet, que presenta dos equips de la Divisió d'Honor masculí i femení, dos equips de la Primera Divisió Nacional masculí i femení i un equip a la Divisió d'Honor catalana, a la que aquest cap de setmana tindran tots jornada de descans. La setmana passada el Ripollet perdia a la pista del Otero de Lugo. Perdia per 4-1. El líder de la competició és el Lecanea d'Irun, amb 12 punts, un equip que l'any passat va baixar de categoria, va baixar per les oficines, a càrrec d'un equip andalús, va fer el trueque, algo va passar perquè sempre perjudiquen algun equip que no sigui d'Andalusia, estem parlant que la federació quasi pot dir estar a Sevilla, i per oficines va baixar l'equip del Lecanea d'Irun, un equip que s'ha reforçat i vol tornar a pujar. I aquest, si puja ara, no serà per despatx, sinó pujarà per fets, no? És líder amb 12 punts. La segona plaça l'ocupa l'Otero de Pontevedra, o de Lugo, amb 6 punts. Bàsquera de Girona, 6 punts. Amb 4 punts, el Palma de Mallorca, el Calella, el Ripollet i l'Oviedo. Amb 2, l'Escala de Girona, i sense puntuar, el Figueres i el Langui de Gasteiz, tots dos amb 0 punts. Hem de dir que aquest cap de setmana, doncs, el Ripollet té jornada de descans pel que fa a la Divisió d'Honor masculina. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, hem de dir que, per exemple, el Ripollet també tindrà jornada de descans aquest cap de setmana. Per què? Perquè, doncs, hi ha diferents campionats i a la divisió d'honor, després de que la setmana passada l'equip guanyés per 4-0 a l'equip del Requena de València, aquesta setmana té jornada de descans. En cas de la classificació, l'equip del Balaguer. El Balaguer, que és de Catalunya, un equip que l'any passat va pujar i va renunciar i que aquest any diuen que volen pujar una altra vegada i no renunciaran. Balaguer és primer en 10 punts, seguit de l'Inca de Mallorca amb 6, i en 4 punts la cosa està molt apretada, el Finca Ripollet, el Mediterrani de València, el Reguera de València, tots en 4 punts. Amb 2 punts el Bàscara de Girona, el Lecanea d'Irun, llavors tenim amb 0 punts l'Atlético San Sebastián i el Langui de Gasteiz, també del País Basc, amb 0 punts. Això pel que fa a la Divisió d'Honor femenina. Pel que fa a la Primera Nacional masculina, doncs el partit també el van perdre i també van perdre l'equip de la Primera Nacional femenina. Van perdre a casa davant del Saragossa. Finca Ripollet 1, Saragossa 4. El líder és el Mataró, que té 8 punts, seguit del Portobrics Vic, Elios de Saragossa i Saragossa amb 6 punts, Calella amb 4, Pamplona amb 2 i amb 0 punts Finca Ripollet Sants i Irun. El que passa que Ripollet té un partit menys. I el Ripollet ha jugat contra el Mataró i Portobrics i el Saragossa. Ha jugat contra els tres primers i ara ha de jugar contra els equips de quart fins a arribar al lloc número 9 que ocupa l'equip de l'Irun. Un Ripollet, doncs, que està fent un paper per no baixar de categoria. El mateix que l'equip de la Primera Nacional, que varen perdre per la mínima davant del Vilanova i la Geltrú per 3-4. Líder, el Borges, que per cert, el xino que porta el Borges, ha quedat campió d'aquest torneig Ciutat de Barcelona que es fa al món del tenis taula en el pavelló del Vall d'Hebron. El xino del Borges Blanques és el que ha guanyat jugadors importants en aquest torneig internacional. Va quedar líder d'aquest torneig que ha fet aquest cap de setmana. Líder el Borges Blanques amb 8 punts, amb 6 punts el Barcino, Vinalova i el Semis de Terrassa, amb 4 punts el Palma de Mallorca, el Sa Pobla de Mallorca, i amb 2 punts Ripollet, Sant Cugat, Igualada i Mataró ocupa la plaça número 10 amb 0 punts.
Bàsquet, bàsquet, bàsquet,
bàsquet. I ara anirem al món del bàsquet, el Club Bàsquet Ripollet, que la setmana passada tenia una important victòria al guanyar la pista del Malgrat de Mar per 76-85. Va guanyar de 9 punts. I aquesta setmana jugarà a casa contra l'equip del Sant Adrià. El diumenge, a partir de 2:15 de la tarda, en el pavelló Francesc Bernet, Club Bàsquet Ripollet, equip A contra l'equip del Sant Adrià. Hem de dir que el Sant Adrià, en aquests moments, hi ha tres equips. És curiós perquè des de la primera posició fins al lloc número 9 els separa només que un punt de diferència. Imagineu-vos el que està, podríem dir, per disputar la primera plaça. Perquè amb 11 punts, Montgat, Sant Adrià, Sant Fost i Santa Coloma de Gramenet. I en 10 punts, Sant Andreu de Natzaret de Badalona, Ripollet, Sant Josep de Badalona i Grup Osorio també de Badalona. I aquest cap de setmana, doncs, el Sant Adrià, que la setmana passada doncs, el Sant Adrià guanyava en la pista a casa seva contra el Figueres per 89-84, i estem parlant que el Figueres va penúltim, doncs jugarà contra el Club Bàsquet Ripollet. I el seu entrenador, Carles Tatxer, va dir que, doncs, que precisament el líder va empatat amb el Montgat.
Exacte, que va, pues mira, va líder ara empatat amb el Montgat i amb l'Arenys.
Què coneixes del Sant Adrià?
Home, pues el conec ja de l'any passat, que ja ven jugo entre ells i ha fet només un parell de canvis de jugadors, i és un equip que ja passat, pues, que la temporada passada va començar molt fort, després es va desinflar i al final pues va viure la renta del bon principi, no? Però és un equip que aquest any ha fet un fitatge molt, molt bo, que és el Rafa Talaverón, un exjugador de CB, ha canviat de base i ha fet un jugador consagrat d'aquesta categoria, i que, bueno, que és un grup que ja ve de dues temporades junts jugant, i això és important.
Esclar, a aquestes categories doncs, no és la NBA, no és la Lliga Espanyola, que els jugadors es concentren. Tu no es pots concentrar, però esclar, tenim que el dissabte és Castanyada, no? Els jugadors van a dormir tard, també, no? Aniran aquest
dia. Sí, però nosaltres juguem...
El diumenge a la tarda.
Diumenge a la tarda. I anem a veure. I jo crec que la Castanyada la faran el divendres al vespre. Perquè aquests que són joves no fan la Castanyada típica d'anar. No, ells surten els divendres al vespre quan... I el dissabte, pues, com que ser festiu, ja no els hi és tanta cosa. Però, bueno, a part que són jugadors ja... que també tenim més veterania i que ja en parlarem aquesta setmana, estan bastant implicats amb l'equip i jo crec que saben que tenim un perill difícil i que no per això de ser anar a Castanyada, però tampoc faran barbaritats de canvis d'horaris molt radicals.
Jo crec que aquests punts que ha obtingut la victòria a Malgrat, 76-85, que va guanyar de nou, doncs jo crec que això és molta moral pels jugadors, no?
Home, clar que és moral, perquè nosaltres dels dos partits que havien jugat a fora, un vam perdre un punt guanyant durant 39 minuts i perdre l'últim minut al primer partit contra Blanes, et fot molt, perquè estàs 39 minuts que estàs per davant i l'últim minut van i giren, no? I això, i el partit del Figueres és de 9 punts, però és enganyós, perquè faltant un minut i algú estàvem més perdent de 4, teníem opció de reduir aquesta diferència i posar-nos allà o empatar el partit, vull dir, i no ho vam reduir, i se'n va anar, vull dir, que en tot moment no ens van passar per sobre ni vam tindre el partit per un principi, no, vam estar allà. Llavors, això ens ha demostrat que podem anar fora i que podem guanyar un partit sense anar que estigui igualat.
Bàsquet, bàsquet.
Doncs esperem que el Ripollet, l'equip A de la Copa Catalunya, doncs pugui guanyar en l'equip d'aquest cap de setmana, que és l'equip del Sant Adrià. I també va ser molt important la victòria del Ripollet B, que va guanyar en la pista precisament del Igualada. El va guanyar per 78-84, de 6 punts, i això fa que fa un parell de jornades anava a últim de la Lliga, en zona d'ascens directe. Ara que només s'ocupa la plaça número 12 amb 8 punts i està només que 3 punts del líder, el que té el guanyar en el món del bàsquet, no? Recordem que el que guanya té 2 punts, el que perd en té 1. El líder és el Serranyola, amb 11 punts, seguit del Sant Fruitós, també amb 11 punts, i amb 10 punts, Súria, a l'Iberda, i el Sant Pere de Terrassa. El Ripollet ocupa la plaça número 12, amb 8 punts, i amb zona d'ascens directe, l'equip de la Palma i l'equip de l'Artés, tots dos amb 7 punts. Aquest cap de setmana, el Ripollet ve jugarà contra l'Iberda, un Iberda que és de Lleida, i que va guanyar l'altre dia en el Sant Pere de Terrassa per 85-79. El partit començarà a 4:45 de la tarda del diumenge i l'Ilerda ocupa la plaça número 4 del campionat de segona categoria, grup segon. I seguim amb més bàsquet perquè el Gasó Caixa Girona la setmana passada tenia jornada de descans, el grup és impar, i aquest cap de setmana doncs jugarà a casa i ho farà contra, o sigui, jugarà a la pista del Can Sant Joan de Montcada, partit que serà el diumenge a partir de 8:15 de la tarda. El líder de la competició precisament és l'equip del Mollet, que té 10 punts, seguit del Manlleu amb 10, i el Gasó, amb un partit menys, ocupa la plaça número 5 amb 8 punts, i per la part baixa el Voltregà i el Ronçana amb 4 punts. L'equip del Sant Joan la setmana passada guanyava en la pista de Lliçà d'Amunt per 55-73. Aquest partit se jugarà, com dèiem, diumenge a partir de 8:15, Can Sant Joan, Gasó, Casa Girona. I seguim amb més bàsquet perquè l'Abell Gasó, que la setmana passada apallissava, podríem dir, a l'Ateneu Montserrat de 74-44, de 30 punts, doncs el Gasó ocupa la plaça número... Estem parlant de l'Abell Gasó, ocupa la plaça número 7 amb 7 punts. Líder, empatant-se a 10 punts, és el Gràcia i el Bàsquet Immaculada, i a 9 punts el Manyanet Les Corts. Aquest cap de setmana, l'Abell Gasó, després de guanyar l'Ateneu Montserrat, jugarà a la pista del ASME del Poblenou, i jugaran diumenge a partir de 6:15 de la tarda. L'equip de l'ASME, la setmana passada, sortia apallissat de la pista del Martinenc, 104-57, i l'ASME ocupa la plaça número 15 amb 5 punts, o sigui, està en zona... Bueno, en aquesta categoria no es baixa, no? Però podríem dir que estaria en zona d'ascens directe. L'ASME ocupa la plaça número 15 amb 5 punts, i el Montigalà Badalona ocupa la plaça número 16 amb 5 punts, mentre que l'Abell Gasó, amb un partit menys, ocupa la plaça número 7 amb 7 punts. I a més té un partit aplaçat que no van jugar perquè jugaven a Gràcia i els va posar a ploure i l'àrbit va suspendre el partit. I acabem el món del bàsquet dient que el bàsquet femení, el Ripollet, la setmana passada perdia la pista del líder, la Salle Comdal, per 59-33, perdia de 26 punts. El líder és la Salle Comdal, que té 10 punts, seguit de l'Argentona amb 9 i el Ronçana amb 8. L'equip del bàsquet femení ocupa la plaça número 12 amb 5 punts. I aquest cap de setmana, doncs, l'equip jugarà el diumenge a partir de les 11 en el pavelló Joan Creus contra el Lliçà d'Amunt. El Lliçà d'Amunt en aquests moments ocupa la plaça número 15. És últim de la Lliga amb 5 punts. Un Lliçà d'Amunt que la setmana passada perdia davant del Canovelles per 35-61. Els homes de Xavi Crespo, que és el delegat de camp, i de Xavi López, que és l'entrenador, doncs suposo que intentaran guanyar, bueno, com fan cada jornada, però en aquest cas ho tindrà més fàcil perquè jugaran contra l'equip de Lliçà d'Amunt, que té 5 partits jugats, 5 derrotes. I abans d'entrar amb la publicitat i amb el convidat del Handball Ripollet, i que el Club Tenis Ripollet aquest cap de setmana també tindran partits, perquè a l'equip de la primera divisió B, per jugadors de més de 18 anys, tenien jornada de descans, però com que la primera jornada tenien que jugar contra l'Open Sport Club i es va aplaçar per motiu de la pluja, doncs aquest dissabte jugaran a partir de 3:45 el Ripollet i l'Open Sport Club. mentre que l'equip B té partit oficial de Lliga i el Ripollet de tenis de la primera divisió a categoria A per jugadors de més de 40 anys jugaran aquí a casa contra l'equip del Pistes Andrés Gimeno de Castelldefels. Recordem que en l'última jornada doncs el Ripollet a l'equip A va guanyar Esparreguera per 3-2, mentre que l'equip B va perdre Barcelona 1899 per 3-2 amb punts de Francisco Díaz i Jacinto Ruiz. Doncs aquest cap de setmana juguen el partit que tenia traçat contra l'Open Sport Club i el, quan els jugadors de més de 18 anys i els de més de 40 anys jugaran el dissabte en el poliesportiu a 3:15 contra l'Andrés Gimeno de Castelldefels. 91.3 Visca la ràdio.
Ripollet Radio. En la calle San Jaime número 2 de Ripollet, Citroën tiene su espacio. Encontrarás toda nuestra gama de nuevos vehículos, además de ofrecerte todos los servicios de mecánica y asesoramiento. Ven e infórmate de nuestras últimas novedades. En Citroën pensamos en ti.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Ven a comer a Frankfurt Paco Junior 2. Todo tipo de bocadillos y tapas. Nos encontrarás en nuestro nuevo local del carrer Afores 36-38 de Ripollet. Nuestro horario de verano es de 1 a 4 de la tarde y de 7:30 a 11:30 de la noche. Y si llamas al 93-691-8656, tendrás toda nuestra carta disponible con servicio a domicilio. Frankfurt Paco Junior 2. Los mejores bocadillos de Ripollet.
Promociones Racache presenta una nova promoció d'habitatges a Ripollet. Nou edifici al carrer de Joan Miró, número 23. 10 pisos amb 1, 2 i fins a 3 dormitoris amb possibilitat de plaça de pàrquing. Contacte amb nosaltres al 93 721 76 57. Promociones Racache. Viure millor per menys.
Vision Prix presenta su nueva generación de audífonos. Audífonos digitales programados de forma personalizada, casi invisibles y con una mayor captación del sonido. Ven a nuestro centro, realiza una revisión gratuita y te presentaremos todos nuestros servicios, limpiezas, revisiones y reparaciones. También ofrecemos diferentes complementos que te harán la vida más fácil, como despertadores especiales o amplificadores para el teléfono. Nos puedes encontrar en la Rambla de San Esteve 22. En Vision Prix, nuestra prioridad es el buen servicio.
I continuem ja en directe i ara tenim doncs un dels homes, podríem dir, forts de l'equip de Humboldt Ripollet, Albert Jordana. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ramon.
La setmana passada començava la Lliga i farem un repàs amb ell, doncs un home especialitzat al món del handball, perquè a més de ser directiu ha sigut jugador quan, i a més directiu també quan el handball Ripollet estava a les altes categories, les altes esferes, que doncs ja és la tercera temporada que després de la desaparició torneu a entrar en competició, no?
Sí, una cosa, Ramon, t'has deixat, sí. També vaig ser entrenador.
Entrenador.
De cadet, juvenil, mai, no vaig arribar mai al primer equip perquè no em va interessar mai entrenar els grans, no sempre m'hauria agradat entrenar els crios. Sí, perquè jo crec que és la feina més, que es veu més.
Que es veu més, sí, la base és el que és més difícil, entrar per als jugadors. Va començar la Lliga la setmana passada, Pau Casals 23, Ballac 27, Rubí 18, Paret 16, Súria 25, Sant Quirze 27, va descansar l'equip del Sant Fost perquè el grup és impar, Terrassa 27, Barberà 28 i Escola Pia de Granollers 39, Ripollet 21. Hi ha algun... Clar, que estan parlant que comença la Lliga, no? Aquest any, 5 grups, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, molts grups, molts grups.
Hi ha algun resultat d'aquests que diguis, ui, sorpresa?
No, 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 perquè és la primera jornada i, bueno, no, no hi ha cap sorpresa, no hi ha cap sorpresa. A veure, el Sant Quirze va guanyar el Súria, era d'esperar. Fa dues setmanes van fer un partit d'entrenament amb el Sant Quirze, també es va guanyar de 4 o 5 gols, i tenen un equip molt maco. I, bueno, el Ballac de la Llagosta és l'únic que no coneixem. És l'únic que no coneixem.
Però que el Ballac de la Llagosta crec que ja l'heu tingut. La primera jornada, la primera vegada que
sí, vau... Sí, sí, el primer any vam jugar amb el Ballac, sí, sí. No? I tenia un equip molt jove, sí. Molt jove. Ara aquest any no sé, no sé. El Pau Casals és molt dur.
D'on és el Pau Casals?
De Sabadell.
Sabadell.
Sí, juguen al pavelló de Sabadell. És un equip molt dur, molt veterano, i ens fa una miqueta de por. Aquesta setmana precisament juguem contra ells. I bueno, després l'Escola Pia de Granollers, bueno, és el més fort del grup.
Perquè en escola pots veure molts jugadors, no?
Sí, a part hi ha dos o tres jugadors que havien jugat amb el Granollers, amb el segon equip de Granollers.
I que deuen ser pillars del Granollers també, no?
No, tenen res que veure amb el Granollers, no? A part que la seva pista guanyant tots els partits, perquè és una pista de ciment però molt deteriorat, ells això ho coneixen molt bé, no? I els seguis que van allà van amb por de fer-se mal, perquè
patinar,
no, amb aquella pista no es tindria que deixar jugar ja.
Si mirem aquest grup i aquests equips, és més fort que l'any passat o no?
Bueno, l'any passat hi havia molts equips forts. Hi havia l'Alcarràs, hi havia el Berga, hi havia el Gràcia, hi havia el Terrassa, que aquest any el tornem a tindre. Hi havia cinc equips molt bons.
I per fi no hi ha l'Andorra, el tancamp d'Andorra. Aquell sí. Equip que us espera que anem a jugar allà i llavors a Ripollet no venen.
Sí, però tornen a jugar. Els han descalificat durant dues temporades seguides, però tornen a jugar. Aquest any juguen amb el nom de Concòrdia en camp.
En clar, en camp. Deuen calés amb el nom d'en camp. Llavors el d'en camp treu el nom i posen Pepito Andorra i clar, juguen amb el nom de Pepito Andorra.
Sí, sí.
Però nosaltres vam fer la protesta perquè no volíeu estar al grup d'ells, no?
A veure, l'any passat, el primer any, vam jugar al grup que ens van dir. El primer any que jugàvem, tenia que jugar. Però l'any passat es va tornar a tocar el mateix grup. I vam fer una queixa per escrit al comitè de competició. El comitè de competició va dir que això s'havia aprovat en assemblea, cosa que no vam poder demostrar que s'havia aprovat en assemblea, però bueno, els grups estaven fets i van tindre que jugar. Però el comitè de competició, el president, em va donar la seva paraula que aquest any no viatjaríem, no faríem els desplaçaments de l'any passat. I bueno, s'ha complert.
Perquè l'any passat a Ripollet van venir, però el que passa a altres camps ja no hi van anar, no, l'encamp?
A veure, van vindre aquí. Nosaltres sí. Vam anar allà la segona volta. Després van vindre aquí un altre cop a jugar, em sembla que va ser contra el Ruí, però només amb 5 jugadors ja. No, contra el Ruí no, contra el Gràcia amb 6 jugadors. Després, al cap de 15 dies que havien pujat nosaltres, va pujar el Ruí i no es van presentar. Al seu camp no es van presentar. Andorra. O sigui, el Ruí estava...
El que passa és que, esclar, amb aquesta categoria... Si un equip passa això que el desqualifiquen, si vol tornar l'any que ve, el tornar a jugar a la mateixa categoria, perquè no pot... Si hagués una categoria superior, sí. Baixaria, però aquí no pot baixar.
Sí,
no?
Bueno, però són una multa de 600 euros. I 2 anys sense poder competir, quan desqualifiquen amb un equip per no presentar-se.
Ni a la més baixa categoria.
No. Llavors, el que no sabem per què deixen jugar a l'encamp.
Bueno, el que passa és que, clar, no juguem amb el nom d'encamp.
Bueno, pues, Concòrdia, ja, encamp, ja. I tothom sabem que són ells.
Clar, encamp és el poble, no?
Sí.
És com vosaltres que passeu qualsevol cosa i ara més es diu Ripollet. No, és que ara ens diem Atlètic Ripollet, per dir un nom. No?
A veure, hi ha molts clubs que es descalifiquen i tornen l'any següent amb un altre nom.
Doncs tenim ara que la primera jornada hi ha, doncs, lògicament, 5 equips amb 2 punts, que són l'Escola Pia Granollers, el Terrassa, Súria, Pau Casals, Rubí i Ballac, i amb 0 punts Parets, Sant Quirze, Barberà, Ripollet i Sant Fos. Aquest setmana el Sant Fos va tenir jornada de descans perquè el grup és impar.
A veure, Ramon, el Sant Quirze té 2 punts,
Sant Quirze, a veure, Sant Quirze, sí, 2 punts,
perdó. Sí, va guanyar, sí, va guanyar, sí, 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 a Súria, sí, sí, sí. En que va ser
25-27, 25-27. Doncs bé, aquesta setmana, la segona jornada, Ballac contra el Terrassa, Parets, Escola Pia, Sant Quirze, Rubí, descansa el Súria, Barberà, Sant Fos i el Ripollet davant del Pau Casals de Sabadell. Un equip que desconeixeu, no? Vull dir...
A veure, fa 2 anys van jugar a la Copa amb ells, és un equip molt veterano, un entrenador molt veterano, molt marruller, i ens fa por.
De tots aquells jugadors que hi havia a Ripollet, que van estar al Salvatell, tota aquella gent, que van estar al Ripollet a dalt de tot, no se'ls ha vist mai amb equips com a entrenador, o van abandonar i ja no
sé. No, la majoria van plegar.
Van plegar. Tret
del Jaume Puig. No,
Jaume Puig, que va estar aquí a Ripollet i que sí. Va morir en un accident...
El que va morir en un accident
no,
va
perdó,
ser...
Sí, un tal Regàs. Regàs. Una furgoneta amb un pas nivell a la costa o alguna cosa,
sí,
no?
Sí. Sí. Pues el Jaume Puig, que
el Jaume Puig, sí. No, perquè Jaume Puig està jugant amb el Barcelona, amb el Barça.
Això, amb el Barça,
sí,
no,
sí.
Amb el Teca, amb el Granollers.
Sí.
Aquest sí, aquest ha sigut entrenador del Granollers molts anys, després ha sigut entrenador de la Salle Montcada i L'any passat va deixar de jugar.
Perquè ara juga, un fill del Puig.
Sí, el Salva Puig.
Salva Puig, estan jugant ara, no? Clar, no, i, perquè jo pensava jo, no, amb aquestes categories igual et trobes amb un exjugador que va estar aquí jugant i s'ha donat amb el Ripollet, a la més alta categoria, te'l trobes d'entró. No.
Bueno, l'any passat vam anar a Andorra i davant nostre estaven jugant el juvenil d'Andorra contra el Sabadell, Creu Alta Sabadell. I va vindre un senyor i em va saludar de Sabadell. I em va dir que em coneixia, però jo no vaig caure qui era i bueno, ja tenia empresa, marxava i no em va dir, bueno, ja ens veurem.
Perquè va anar temporada que Montjó de Sabadell venien aquí.
Sí.
I un equip molt famós de Sabadell.
A veure, t'explico la història.
Que no me'n recordo ja d'aquest quin nom era, que venia molt cap aquí a Ripollet. No.
La història va ser que el Sabadell fa 30 anys estava de divisió d'honor, sí, i tenia un equip molt bo. Però entre la directiva i els jugadors no hi havia el feeling, no? Llavors els jugadors van plegar tots i estaven a divisió d'honor i van vindre tots a Ripollet, sí, tots en bloc, i van començar a jugar a l'última categoria i vam estar 4 anys seguits sense perdre cap partit i pujant cada any de categoria. Però clar, eren jugadors que jugaven a divisió d'honor.
Que jo me'n recordo que el tenis Torra no jugaven al poliesportiu, jugaven aquí, i el handball entrava aquí, a la pista d'aquí.
Sí.
I quan acabaven, els jugadors del tenis del handball pujaven a jugar a pim-pom, i llavors mentre se preparaven el sopar jugaven a pim-pom i llavors es posaven a sopar.
Sí.
I tots eren de Sabadell, que hi havia, precisament, hi va haver una gran harmonia entre els jugadors del tenis tal i del handball Ripollet, perquè feien partits, no de handball, perquè no en sabien, però ells alguns en sabien de jugar a pim-pom i pujaven a dalt, i la majoria eren jugadors de Sabadell, i sobretot jo vaig fer molt amistat amb el regà.
Sí. Que després es va quedar entrenador.
Sí.
L'últim any, l'any abans de morir, feia entrenador jugador.
Un jugador que era altíssim, 1,90 m, un dels més alts potser del que ha tingut el Ripollet, no? En aquella època.
Sí, tret del Jaume Puig, sí, el més alt.
Doncs bé, per aquesta setmana en Ripollet, Pau Casals, i llavors tindríem que aneu al camp del Ballac, que és la Llagosta, torneu a jugar a casa contra el Terrassa, i aquest calendari és fort, però el calendari, diguéssim, tal com tenim els equips, us toca un de fluix, un de fort, dius, mira, està bé, o us toca...
No, és que dic, fins que no passem...
No,
fins que no portem dos o tres partits, no es coneixem, no sabem... Ja et dic, tret del Sant Quirze, que han jugat contra ells de pretemporada, els altres no es coneixem.
I aquesta setmana jugareu primera tarda a les 6, jugareu al Ripollet, a categoria infantil, contra l'Èpic de Terrassa, que és també l'Èpic un històric del món del handball,
sí,
no?, a Terrassa.
Sí. Però també va desaparèixer com nosaltres, l'Èpic de Terrassa.
Sí. Jo sé que anaven de color pantaló blanc i camisa verda.
No me'n recordo ja.
Sí, anaven igual que el tenis.
Jo sí que me'n recordo des de la pista on jugaven.
A l'Èpic de Terrassa jugaven al mateix lloc del tenis tola, al carrer Sant Pere, crec que era Èpic Casino Comet de Terrassa. Primerament era Èpic Meri, eren de les primeres gallades que pregones que es feien i portaven la publicitat de les pregones. Un equip històric, perquè ha sigut històric en handball, en tenis taula. D'allà va sortir, va ser dels primers equips catalans de noies que van pujar a la divisió d'honor, i sobretot també amb el hockey, o sigui, un bon club. Jugaran els juvenils i llavors el Ripollet contra el Pau Casals. I també hem de dir que suposo, com tots els equips, que hi ha hagut doncs moltes cares noves a la plantilla de jugadors.
No, moltes.
Jo aquí tinc, ratifiquen si m'he deixat algú, com a jugadors que han marcat gols ja en aquests partits, el primer partit oficial, Diego, a més jugador de porter, sí, però està fent de jugador i aporta un gol, Jeremy, Ismael, Ángel López, Ángel Castillo, Eloy, Óscar Pérez, el Paco, no sé si aquest any és baix o no.
De moment no juga perquè l'han operat fa poc.
D'una lesió també de...
No.
Sergio.
Sí, aquest és nou.
Porter, Jordi, Adrià Jordana, Dani Català, no sé si juga o no.
Sí.
Òscar Aguilar.
Aquest no pot jugar en tota la temporada.
No.
S'ha trencat tots els lligaments del genoll.
Ui.
En la pretemporada d'un partit contra el Claret es va...
Ara,
sí? Sí, ara està fent de segon entrenador.
Coi.
Així, ara ajuda el Sant.
Sí. Pot tornar a jugar o...?
Sí. A veure, si tot va bé, d'aquí un mes l'operen.
Va ser una... Quan passa una cosa d'aquestes, què? La mútua?
No, la mútua? Bé. Ell va anar... Va ser un dissabte, ell va anar el diumenge al taulí i li van escaiolar. I el dius van aquí a les Moreres, a la Mútua, i bueno, li van fer proves i tal, i bueno, l'operaran a través de la Mútua. Bé.
O sigui, tota la temporada ja...
A veure, l'operaran ara d'aquí un mes com molt llarg, i la recuperació és d'entre 3 i 6 mesos.
Però, o sigui, que pràcticament la temporada sí. No jugarà. Potser la Copa i la Copa tampoc, no?
Bueno, ell diu que Aguilar, per abril, pel març-abril que estarà.
Vale. I era un jugador que marcava gols.
Sí, 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 sí.
I ara està fent el segon entrenador amb el Santi Llop, sí, no? Sí. I José Luis.
Sí, aquest.
A part d'això, hi ha algun jugador més?
Sí, Joshua.
Joshua, apuntarem Joshua, perquè ara aprofitem...
És el número 20.
Joshua. Joshua, que és el número 20.
Sí.
Jo no sé si el Diego encara porta el número 1, el Jeremy el 2, l'Ismael el 3, Ángel López el 4, sí, el Ángel Castillo,
sí, sí, sí,
7
sí.
Eloi, Òscar Pérez el 8, sí. El Paco el 9, que és el que de moment posarem sí. Interrogant.
Aquest suposo que el Paco per Nadal tornarà a jugar.
Nadal. El Sergio.
Sergio és de Moncada, porta el 54.
54, eh? Llavors tenim el Jordi, el porter que porta el 12, i això dona que continua portant el 13, sí. No li fa mania portar el 13?
No, perquè sempre ha portat, sí? I va començar a jugar sí, sí, a futbol sí. Sala 6
anys. Ja porta 3 gols. Sí. Ja porta 3 gols. Estan parlant de que això és categoria sènior i ell està en l'at juvenil, no?
No, ja no.
Ja no?
Ja no.
Però deu ser el primer any que no és,
sí,
no?
Sí, no, aquest any ja no.
José Luis, que porta el 19.
Sí.
I llavors el Joshua, que porta el 20,
sí.
I el 54. Sergio, alguna alta més?
No, mira, José Luis, sí. El Dani, català,
sí.
L'Adrià, el Sergio i el Joshua, tots tenen la mateixa edat, sí. Vale? 18-19 anys. Vale?
I així sí, és com, que... com a entrenador, torna el golejador, que la primera vegada que va entrar en competició, Santi Llop, si no recordo malament, va marcar 70 gols.
No, més, no?
No, 70 gols, 70, 70 sí. Gols, sí, feia 70 gols i feia d'entrenador jugador, o sigui que no jugava tots els partits sencers. Però si anem a jugar tots els partits sencers o els canvis que es fan, perquè a vegades feia més d'entrenador que de sí. Jugador, doncs que es feixen 40 gols. I el que l'ajudarà com a segon entrenador per la lesió, doncs Òscar Aguilar, no?
Sí.
I llavors, a més, tu que fas de tot, no? De delegat, de president, de massatgista, de la part de la criatura...
No, no, de tot no, ojo.
Bueno, quasi tot, vaja.
A veure, la feina que fa Lluís, per exemple, no la faig jo. És els cartells...
Ah, però no, jo estic parlant a la pista, a la pista.
Bueno, a la pista no. A veure, si està el Lluís també fa ell, i si és el Fernando també, i el Fernando és el que porta tots els comptes, i bueno...
I a més, el Santi Llop ha sigut jugador, és entrenador...
I entrena l'equip infantil.
Entrena l'equip infantil, i a més, és àrbit.
Sí, sí, sí.
O sigui que li deu faltar diumenges i dissabtes, no? Perquè, clar, si ha de dirigir l'infantil, el primer equip, menys mal que no juga, i a més, algun partit que ha d'anar a pitar, suposo jo, no?
Sí, bueno, són calés tot.
Ara, quan un jugador juga i veu que un àrbit s'equivoca, pensa, hòstia, això em deu passar a mi quan pito, també jo, no? Clar.
Home, suposo que sí, suposo que sí que ho pensa, però, bueno, per exemple, l'altre dia més infantils vam anar a jugar a Sant Quirze, i l'àrbit era dolentíssim, dolentíssim. I a la mitja part el Santi va anar cap allà i va dir, mira, has hecho mal esto, 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 y esto, y esto. I al xaval, que ara se li va rebotar una miqueta, li va dir, oiga, usted no tiene por qué decir nada, te lo digo porque soy árbitro. Vale, yo pito y te lo digo.
I l'àrbit de més categoria que ell?
No,
o no?
De menos categoria.
De menos categoria.
No. Diu, te lo digo porque soy árbitro. Y si tú quieres que yo te proteste como el otro equipo, el otro banquillo que te protesta y pitas lo que te protestan, te voy a protestar a tu la segunda parte. Ya está.
Va canviar o no, llavors?
No, pitjor encara. Pitjor, pitjor.
Perquè tu has fet d'àrbit també, no?
Bueno, per aquí.
Ja, però quan fas d'àrbit, vull dir... això és bo. És bo que un jugador faci d'àrbit, perquè, clar, coneix el reglament, no? Perquè hi ha molts àrbits, inclús també hi ha a futbol, i sobretot a les tasses... I jo estic veient molt en el futbol, ja que toquem el tema d'àrbit, que al món del handball no, que els àrbits estan tots dos per la feina. En canvi, el futbol no, perquè hi ha un àrbit... Jo que em dic... fa mitja part només el cantó seu, l'altre cantó està d'espectador mirant el partit, amb el handball, amb el ràpid que és, un àrbit no pot estar d'espectador.
No, és com el bàsquet igual.
També. I hi ha molts àrbits de handball que han sigut jugadors.
Sí, sí, la majoria han sigut jugadors.
I això és bo, i molts directius que també han sigut jugadors. Llavors la forma la forma actual és diferent, no? Continueu fent aquell sorteig que fèieu d'aquell pernil que no em tocava mai a mi?
A veure, Ramon, a mi tampoc m'ha tocat mai, eh?
No, a tu no, però un altre no...
No, no, a mi no m'ha tocat mai, no. Tampoc, eh?
A la teva dona sí que li m'ha tocat.
Un cop.
Oh, bueno, sí, és que a mi no m'ha tocat.
Però és que alguna setmana li he pagat jo la butxaca, eh?
Ja.
Ah, ojo.
Però què feu? Perquè un àrbit com val? Un àrbit de la categoria infantil?
32 euros aquesta temporada.
A l'infantil 32 euros. I el primer equip?
Aquesta temporada 48.
48. I aquest sorteig d'aquell pernil no feu 48, o sí?
Sí.
Continueu fent això, no?
Sí, però canviarem. Una vegada, alguna setmana un pernil, l'altra setmana altra cosa.
I els horaris variaran, depèn del futbol sala, o sí. Teniu establert que...
No, el primer... variem. Sí, no hi juguem cap dissabte a la mateixa hora.
Mai.
No. Hem sigut l'últim que...
Això pel públic és comú, no?
Sí.
Doncs bé, no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa.
Pues bueno, que us espero, sí, que us espero aquest dissabte, que és festes, tots sants, i a veure si ja que és festa, pues veniu.
Feu loteria per Nadal?
Sí, sí, sí.
Saps el número de memòria?
18, 8, 18.
Ja sabeu, 18, 8, 18. A quin preu?
La papereta 5 euros, vale, juguem 4.
Ja sabeu, 18, 8, 18.
I si algú vol un dècim, pues que vagi amb algú del club, que també li donem.
A Cocam Ripollet, que aquest cap de setmana, si voleu, loteria, ja la teniu, jugar aquí a casa contra Pau Casals
i cosa, el Ripollet contra l'Atlètic. Vull afegir una altra cosa.
Sí.
Aquest de setmana els Crius estan en equipatge d'un senyor que ens ha pagat la roba.
Pots dir, si vols el nom, pots dir el nom.
Bueno, es diu Juan Carlos Jiménez, és un senyor que es dedica a fer cuines, lavabos i tal, no? I, bueno, i em va trucar i,
molt bé.
I posa construcció i
CRK. Que la gent col·labori amb els esports.
A veure, no el coneixíem de res, ell no es coneixia de res i, bueno...
Posarem punt i final, i el divendres tindrem, doncs, protagonistes, Javi Peñarando del futbol sala Can Clos femení. Adéu-siau i bona castanyada.